I ara tenim també així una representació del Partit Popular, en concret del seu portaveu adjunt, representació del Partit Popular de la Vall d'Uxó, Herminio Serra, molt bon dia.
Hola, bon dia, Susana.
Herminio, ens arriba, bueno, la setmana passada vam convidar a Òscar Clavell, lògicament, per l'atemptat que van tindre en la seu local. Com estan en aquest moment les coses? S'ha calmat la situació?
Sí, pues mira, m'alegra que tragues el tema perquè al final és la primera, bueno, la primera vegada en aquesta nova sede, és una sede que va inaugurar ara farà un any el president Pablo Casado, va tindre el compromís de vindre i va estar allí en els afiliats de la Vall. I ara, pues mira, quasi un any després patim este atac. Al final, perquè és un atac, és un acte vandàlic i és un atac contra la llibertat i contra el poder exercir l'activitat política en la Vall. Ja sabeu que l'atac era, a més, de forma personal i contra Òscar, que a més de ser el diputat nacional per la província, per el PP, és el president local de l'agrupació i ha sigut alcalde de la Vall i regidor molts anys. I pues, de certa forma ens fa mal a tots, ens fa mal a tota l'agrupació, a tot el partit de la Vall, perquè no entenem aquestes formes, a més, covard, una forma covard per la nit de pintar en una sede d'un grup municipal. Però bueno, la Guàrdia Civil, com te va contar Òscar, està damunt del tema, s'està fent una investigació i aquesta mateixa nit van aparèixer moltes més pintades per tota la Vall. A 200 metres en la plaça d'una de les parròquies, el Poder és del Pueblo, i signat en una hoz i un martillo. A altre punt del municipi, una altra frase també molt típica d'un lema comunista, també signar en la hoz i el martillo. Vull dir que al final, que la mateixa nit apareguen tres pintades en tres punts diferents de la Vall, en el mateix tipus d'esprai, en la mateixa cal·ligrafia. Vull dir, pues bueno, nosaltres per la nostra part condemnar i se atac i que la Guàrdia Civil continuï la seva investigació, que segur que porta a bon terme. I després, perquè també n'hi ha que fer-ho, agrair als altres grups polítics, perquè en la Vall els tres partits del govern el dia següent ho van condemnar l'atac, i al llarg de la setmana ho va fer també Ciudadanos, que està a l'oposició, i l'últim partit va ser Vox en fer-ho. Va tardar una miqueta, segur que es van veure en premsa que la premsa dia Vox no condena, i van eixir a condemnar, i bueno, jo pense que en este barco anem tots. Vull dir, la gent, quan tots els partits condemnen un atac com este, si foren una altra sede, nosaltres també ho faríem. Si atacaren a una diputada, com van atacar en el País Basc a una diputada de Vox, i no m'amague de dir-ho, jo en les redes socials la vaig defensar, perquè pense que fer política és millorar la llibertat i és el millor instrument per canviar les coses. I si en el País Basc un partit, qui siga, vol anar a fer campanya, té el seu dret a fer-ho. I per tant, el que te diria, condemnar este tipus d'atacs, pense que com a grups polítics ens diu molt de nosaltres. Per tant, i diu molt de que la Vall tots anem a una i tots estem en el mateix barco en este sentit, que les pintades, més allà de que s'embrute el mobiliari urbà, que s'embrute una façana, que després s'haja d'invertir diners, que això seria una altra història, els mecanismes per participar en política a dia d'avui estan molt clars. Vull dir, tu vols participar en política, pots presentar-te a unes eleccions, pots muntar un partit i pots eixir a guanyar. Altra cosa és que la gent no te vote. Per tant, bueno, en aquest sentit, condemnar els atacs, i bueno, esperem que no es repetisquen.
Això és la democràcia, eh?
Exacte, i al final qui ataca la llibertat
per la raó.
I està atacant la democràcia.
El que me sorprèn per lo que em dius, vostè, per godir vostè,
és... No, me pots parlar, parlem de tu, per favor.
Que lo sorprèn és que la dreta, és a dir, tant Ciutadans com Vox, siguin els últims en dir-los, en condenar i seus atacs al Navall.
Pues sí, la veritat que, bueno, també ens va sorprendre, perquè a més tenim bona relació, evidentment, a nivell, a nivell de corporació, n'hi ha bona relació, perquè al final són persones, i jo entenc la política com a instrument per a canviar les coses, però la guerra política és una cosa, jo defensaré de la millor forma que puga els interessos pels meus veïns, però des del respecte.
Des de la democràcia.
Des de la democràcia, exacte, i mos portem bé en els grups, tant del govern, però sobretot en els grups de l'oposició, perquè al final tenim un front comú, que és un tripartit d'esquerres en la Vall que està en la seva segona legislatura. I que la voluntat dels tres és que ells no estiguen. Per tant, no entenem com estant en el mateix costa de l'oposició, per dir-ho d'alguna forma,
estan en l'equilibri de la balança, és dir, si tenim l'equilibri
van tardar tant, tenim... però bueno, cada partit és lliure, cada partit porta els seus temps, no podem obligar a ningú i bueno, tenim que agrair perquè al final tots ho van condemnar, tots els partits en representació ho han condemnat i com te dia, que no se repetisquen.
Quan parlàvem de lo que era esta pandèmia mundial i parlàvem en Òscar en clau de diputat nacional i jo me n'anava a la part local i ell me apuntava que parlara més bé en Herminio, que eres tu, que eres el que estàs allí i estàs totes les dies pendent d'aquestes coses. Perquè vam rebre una nota de premsa on se'ns dia de part de l'equip de govern de la Vall que s'estava aportant unes quantitats de la lluita contra el Covid.
Sí, bueno, sí i no. Ahí s'ha fet molta, molta propaganda en el tema de les ajudes socials i que n'hi ha una part que no és certa. Ahí han sumat totes les quantitats de tots els gastos que han fet des del primer hidrogel que han comprat hasta l'última mascareta, mascaretes que, a més, vam tindre que posar els grups polítics diners de les assignacions als grups, van posar tots els partits un trimestre, en el cas del Partit Popular van posar 4.000 euros per a comprar aquestes mascaretes i que no van a replegar a tota la població perquè són 32.000 i se van comprar 20.000, però bueno, ahí han sumat totes les quantitats i han denominat el que ells diuen l'escut social i han sumat pues, 200.000 euros. El que no mos diuen és que d'aixòs 200.000 euros, 122.000 van vindre de la Generalitat. Vull dir que al final l'Ajuntament és veritat que s'ha contractat, s'ha ampliat l'horari, el tant per cent de l'horari d'algunes auxiliars de la llar. Nosaltres tenim una residència de gestió municipal. A més, s'han sumat a tres quantitats que n'hi havien en altres despeses i al final sumen 197.000 euros. S'està fent molta demagògia en aquesta xifra, perquè a nosaltres ens ha escrit molta gent i la gent que ens escolta després ho podria confirmar que no li apleguen aquestes ajudes. Mira, en el tema de les ajudes, per posar-te un exemple de les ajudes del menjador, n'hi ha diferents tipus de beca segons la subvenció que tens. Pues des de la tipus A, que a les famílies li cobrís el 100% de la beca, hasta la F. De la B a la F no se cubria res per part de la Generalitat. A la tipo A se donava el vale, el famós vale que va anunciar Marçà, de 60 euros, i a la resta, que a lo millor tenen subvencionat un 95%, no enteníem com no se li podia donar res. Pues vosaltres vam presentar el xec escolar local per a que se li donara a la gent que té reconeguda algun tipus de beca una ajuda per a que comprara en el comerç local. Jo he anat a Consum o a Mercadona, que també està bé, en comerç local i fomentar també el comerç local. Ens van dir que no, de fet, a aquesta proposta ni ens van contestar. Bueno. I el que han fet ells és, en aquests 122.000 euros, donar ajudes, el que se diu les PEIs, prestacions econòmiques individuals, però infantils, a famílies, a diferents famílies, però a les famílies, no a totes les que tenen una beca reconeguda, a les que ells han considerat pues, que tenien més necessitat, que són vulnerables, que i a part mos pareix bé, però després n'hi ha altres persones que tenien reconeguda una beca, i són centenars de famílies, tenien reconeguda algun tipus de beca, no han rebut cap tipus d'ajuda. I les famílies ho han passat mal, no s'han cobrat ERTEs, moltes persones han anat a l'atur. Per tant, fer demagògia en este tipus d'ajudes, en este tipus de coses. I mira, un altre dato que sempre que portem reivindicant i repetint els últims mesos és que en els pressupostos del 2020, que vam aprovar en desembre, va haver un retall gran de les prestacions socials. Se va retallar molts convenis socials, però aquestes prestacions econòmiques individuals, les ordinàries, s'havien retallat en un 25%. Sabent que el creixement de l'atur en la Vall ja s'estava manifestant i ho han posat damunt de la taula i ho hem demanat en les propostes que han fet des del Partit Popular de la Vall per al Covid. Hem demanat que s'amplien les PEIs, hem demanat que s'ampliï el conveni en la Creu Roja, que està prestant una ajuda increïble, hem demanat que s'ampliï el conveni en Càritas, que estan també fent el reparto del menjar i ajudant a moltes famílies en les factures, que ho estan passant molt mal. Hem anat a veure a les dues entitats fa dues setmanes i hem certificat que han fet durant aquesta pandèmia una, i continuen fent una ajuda inestimable. I per tant, el que s'ha de fer és ajudar una miqueta més, perquè incrementar en 5.000 euros el conveni, que és el que demanàvem, a cada entitat, per a ells suposa moltíssim, moltíssim. I a lo millor per un pressupost de 30 milions com el de la Vall, no és tant. També és cert que estem ara mateix en una situació econòmica en l'Ajuntament molt difícil.
Tenim això és el que anava a preguntar-li. Sí. N'hi ha liquidez en l'Ajuntament de la Vall?
En estos moments, no.
N'hi ha gastos innecessaris en l'Ajuntament de la Vall?
N'hi ha gastos innecessaris? Bueno, jo tal volta, si estiguérem governant, si estiguera governant el Partit Popular, podríem ajustar i se podria ajustar moltes coses. A dia d'avui n'hi ha un desajust de 2 milions d'euros. 2 milions d'euros en un pressupost, Susana, que hem aprovat en desembre. Entenem que el tancament de les coves ha sigut una baixa d'ingressos molt important. S'estima en 750.000 euros.
Però queda 1.300.000.
Però queda 1.300.000. Per tant, volem saber com pot ser que un pressupost, que uns comptes que estaven perfectament quadrats, segons diuen ells, fa uns mesos, en tres mesos de crisi, en tres mesos de pandèmia, no isquen els números.
I vostè no té ninguna lleugera idea d'on s'ha pogut destinar aquests diners, a on han pogut anar?
Pues nosaltres el que ens han dit és que ahir s'ha deixat d'ingressar una part de IBI per executiva, per via executiva, una part de plusvalies, que s'ha deixat d'ingressar els diners de les coves, que s'han deixat d'ingressar algunes tasses, i a ells es dona, ells tenen clar que és 2.600.000 d'una sèrie de despeses que han fet o de gastos que no han entrat. Però el que a mi més continua sorprenent i el que ens continua sorprenent al Partit Popular de la Vall és que un pressupost que tu has aprovat en tres mesos d'antelació ja tens un desajust de 2 milions d'euros. Un pressupost del que ja havies tingut que retallar, perquè així no m'ho havia manifestat la regidora d'Hisenda en la presentació dels pressupostos, ja havia tingut que retallar 2 milions d'euros de gasto corrent respecte al pressupost del 2018. Per tant, una de dos. O els ingressos estan un flatge, o les despeses n'hi ha que retallar-les. I tindrem que sentar-nos perquè ens han presentat una modificació pressupostària de 1,3 milions d'euros en l'últim plenari del 30 de juny. I ara, en teoria, per a este plenari aniran els 700.000 que falten. La meva pregunta és, no ens podrien haver sentat en una taula, una junta de portaveus, i haver-nos dit, mireu, això està aixina, teniu alguna proposta? Pues agarrem el pressupost, d'ací podem retallar 10.000? Podem. D'ací 5.000? Igual que les inversions s'han llevat, perquè ara mateix d'un milió i mig d'inversions per a la que s'anava a demanar un préstec s'ha quedat a zero, ni se va demanar préstec, ni n'hi haurà inversions este any en l'Ajuntament de la Vall. Podíem haver parlat d'altres temes, haver reorganitzat, haver intentat ajustar, perquè lo d'ells són ajustos, no són retallades. Ells sempre ens vendran que són ajustos pressupostaris, però anem a veure. Són retallades pures i dures.
En esta deixada de tindre ingressos a l'Ajuntament, n'hi ha hagut cap per donar tasses a comerciants?
Exacte. Nosaltres, una de les mesures que també vam proposar i que pensem que és de justícia perquè són un sector econòmic molt important, és que la tassa d'ocupació de la via pública
no se cobrarà, no?
No se cobrarà, sobretot pel sector de l'hostaleria. De fet, per ser justos van demanar una bonificació d'entre el 90 i el 95%. I el que s'ha fet al final és deixar-la exempta. Hem posat una modificació, deixar ordenança, una bonificació per al 2000 fins a abril del 2021 i se queda zero. Per tant,
algun tipus d'ajuda més als comerços, a les empreses
zero,
de la
zero,
de la
zero,
Vall?
Zero, zero. Nosaltres hem demanat la creació d'una línia d'ajudes autònoms, com estan fent molts ajuntaments, com ha fet Onda.
I vostè entén que la gent que estiga sentint-nos que hem restat aproximadament 1.300.000 euros que s'han gastat, pensen a un anar d'ici 1.300.000 euros que no ha revertit en la població per a fer un front al Covid?
Doncs pues mira, Susana, no ho entendran, perquè hem començat una ronda de visites en comerciants i no ho entenen. Com pot ser que Moncofa, que és un ajuntament molt xicotet, i en un deute heretat històric del Partit Socialista, enorme, Vences està fent un treball, pues ha tret una línia de 50.000 euros per ajudar als autònoms. Ha tret també Benicàssim, ha tret Peníscola, ha tret Onda. Home, i com pot ser? I com pot ser que la Vall, en un pressupost de 30 milions d'euros, no traga... Jo no entrem en quantitats, però una línia per ajudar als autònoms, pues ells no ho entenen. Com pot ser que el seu ajuntament, que l'administració local, que hauria de ser l'administració que més ajudi al veí, perquè és la més propera, o quan un problema toca primer la porta de la regidoria o de l'alcalde o alcaldessa. Mm-hmm. Com pot ser que se li hagi de donar l'esquena als comerciants i a les pimes de la Vall? Pues mira, en l'últim any, 70 empreses menys tenim a la Vall. De gener ara, 800 parats més. De gener ara, 1.000 treballadors menys, segons l'afiliació a la Seguretat Social. Vull dir que n'hi ha un problema econòmic que ja venim encadenant des de desembre, destrucció d'ocupació en la Vall, uh-huh, i creixement de l'atur. I a més a això se li suma l'augment a conseqüència del Covid, d'esta crisi sanitària. Per tant, crisi sanitària, crisi econòmica, i va derivar en crisi social, perquè al final quan un no té treball, quan un no n'hi ha ajudes, pues n'hi ha un problema social molt gran en estos moments. Mira, per donar un dato més, ahí cita el mapa de pobresa extrema de la província de Castelló, uh-huh, pues vaig ir farà 3 setmanes. N'hi ha 2 zones en la província de Castelló. 2. Una zona localitzada, molt localitzada, de Castelló de la Plana, de la capital, i una altra zona de la Vall. Uh-huh. Tenim un problema, perquè si de tota la població i de 135 municipis, un dels 2 afectats és una zona de la Vall, tenim un problema de pobresa.
Gordo, a més,
Gordo, a més. Per tant, el govern de Tània Baños, que a més de ser l'alcaldessa, és diputada provincial d'Esports, pues bueno, n'hi haurà que tindran que repensar.
Per tal, l'esport en la Vall, què tal?
Bueno, pues m'encanta que me tragues el tema, perquè justament esta setmana em denuncia que una subvenció de la Generalitat que se podia haver demanat s'ha perdut. S'ha perdut i bueno, podia haver aplicat fins a 100.000 euros. I a més és que, curiosament, una de les inversions que n'hi havia per este any, de 98.000 euros, era per a reparar la pista d'atletisme, que després de 5 anys sense manteniment i d'estar homologada per a fer competicions, s'ha deixat d'estar homologada. S'ha alçat tot el tartam i no se pot practicar cap competició ni cap entrenament de forma oficial. Per tant, no entenem com se li pot passar a un govern de 13 regidors, com se li pot passar a l'alcaldessa, que és diputada d'Esports, a més, i sa subvenció de la Generalitat, que a municipis com València o com altres municipis grans li s'han donat hasta 100.000 euros.
Li preguntarem.
Espere
com
que
se li ha passat.
Espere que li
també li preguntarem a la regidora d'Hisenda i se desajust que vostè m'està dient. Però vostè, a més de ser regidor, tu, a més de ser regidor,
sí, per favor, parlem de tu, que si
de l'Ajuntament de la Vall, eres secretari general provincial de Noves Generacions. Com a secretari de Noves Generacions, suposa que el que ha passat en Galícia per vosaltres és una bomba d'oxigen brutal, no?
Pues sí, la veritat que sí, perquè des de Noves Generacions, pues bueno, evidentment, si li va bé al partit, al Partit Popular des de Noves Generacions, pues mos va bé també com a organització, perquè tenim més força i és un signe positiu. I el que ha passat en Galícia és molt bo, però és que el PP porta fent tota la vida. El que ha fet Feijó...
I per què no passa en el País Basc?
Pues perquè en el País Basc, si mirem els resultats... ojo, que la fórmula és bona, eh? N'hi ha gent que ha criticat molt dins de les files del PP i públicament la fórmula PP més CS. Jo sóc partidari de la fórmula PP més CS.
Li heu donat cabuda a Ciudadanos, no?
Exacte,
ho oblides,
no?
Eh?
És que Ciudadanos no tenia representació. No tenia representació en el País Basc i ara, dins d'aquesta llista, que és una llista, una mena de cremallera, uh-huh, ara tenen representació, uh-huh, encara que siga baix una marca unitària amb el PP, però... Però si mires els resultats de quan Iturgaiz va ser candidat a l'endacari, que va treure el resultat històric, uh-huh, els resultats del PNV són els mateixos. Els resultats de, en aquest moment, Herri Batasuna, partit il·legalitzat, que ara podem dir que és Bildu, uh-huh, són els mateixos. Els únics partits que han perdut vots en aquestes eleccions ha sigut els partits constitucionalistes, el Partit d'Implantació Nacional, el Partit Socialista ha perdut respecte a les eleccions el 50% del
vot. Sí, el que passa que s'ha passat un poc de puntilles per lo que ha passat en el Partit Socialista. Se li ha donat tota la glòria, i així és, a Feijó, i també als nacionalistes, és dir, per lo que ha passat en el País Basc. Sí que és de veres que en el Partit Socialista s'ha passat un poc de puntilles i s'ha parlat poc.
S'ha parlat poc, sí.
Però Podemos, en Galícia, passa de 14-0,
sí.
I en el País Basc de 11-6.
Sí. Pues mira, és una molt bona notícia. Jo tinc que dir que m'alegre moltíssim perquè a veure, al final ha replegat ahir el vot el BNG, que és un partit molt arraigat en Galícia, i al final això te demostra una cosa, i és que les marees, els comuns, Podemos, els populismes d'esquerra, pues són com un suflé. Van tindre molt bona acceptació en part de la població, en molts territoris, van pujar, però ja van veure com el suflé baixava en les municipals de l'any passat, i ara ho estem veient en les autonòmiques. Que són les
en Catalunya primeres. Vos sumareu a Ciudadanos? Ciudadanos, perquè en este cas...
Home, me fas la pregunta com si jo fora Pablo Casado. Si jo fora... Pablo
claro,
Casado.
Claro, veuràs, Herminio, jo com considere que teniu tots una edat i que vosaltres sí vos heu conegut, perquè Pablo Casado també eixia de noves generacions.
Exacte.
Si jo tinguera a lo millor un polític de l'edat de Feijó, li preguntaria més coses de Feijó, però jo tinc també de mi un polític que va més en l'edat de Pablo Casado. Per això te pregunte, vos sumareu a Ciudadanos?
Si jo tinguera que decidir, sí. Si jo tinguera que decidir, sí, jo he sigut molt... O sea,
però hi jugaríeu en avantatge, perquè Feijó no va voler en Galícia sumar.
Clar, però al final també se va arriscar i també va plantar una miqueta la vara, i això demostra que el partit no és tot el que diga Madrid. El PP no sempre és el que diga Madrid, que tenia certa autonomia en les autonomies.
En este cas, en Catalunya vos tindrien que tornar un poc el favor del País Basc.
Exacte, en Catalunya les eleccions no oblidem que les va guanyar Ciudadanos, ara les enquestes diuen que baixaria també, i se suflé, per dir-ho d'alguna forma, i a nosaltres ens beneficiaria, però bueno, al final nosaltres hem apostat en País Basc i ells tenen representació dins d'aquesta llista, i nosaltres, que tenim menys representació, ahir sí que tenim 4, podríem fer pues, un PP más CS, un Catalunya Suma, el que siga. Però per acabar en el País Basc, el 47% de l'abstenció. Això és un dato... casi la mitad de la población no ha anat a votar.
Feijó li guanya la partida, sin embargo, a Vox en Galícia, ¿eh?
Exacte.
Bueno, de 100.000 votants a 26.000 votants de Vox que ha baixat.
Perquè ha sabut aglutinar tot el centre-dreta, ella soles. Dins de la marca...
Fan la mateixa política, Feijó i Casado?
Fan la mateixa política, el PP és el mateix. El que passa és que pues, n'hi ha cert sentiment... nacionalista, perquè s'ha de dir, és un fet evident, en Galícia i els gallecs estan contents de la forma en què Feijó
claro,
i que el Partit Popular està defendent Galícia dins d'Espanya.
D'esta manera el Partit Popular tindria que extrapolar el que passa en aquesta comunitat autònoma a les demés comunitats autònomes.
Pues tal volta tots hauríem d'aprendre una miqueta de Feijó. Pot ser, tindrem que fer autocrítica. Per què l'única majoria absoluta a dia d'avui en Espanya, l'única, la té un govern autonòmic del Partit Popular? I per què Feijó porta, no una, no és la primera, són 4.
Tenia bona cuna, tenia la cuna de Fraga.
Clar, tenia una bona cuna, i el PP en Galícia sempre ha sigut un partit fort i una gestió, no oblidem, de la crisi del coronavirus allí, exemplar, perquè en molts poquets casos, en poquets morts, la veritat que ha sigut una de les comunitats exemplars, en este cas. Per tant, tenia una bona herència també i... I un bon treball, perquè al final tu pots guanyar una vegada, però quan guanyes 4 majories absolutes, algo estaràs fent bé.
Te té que donar un poc de por, eh?
Home...
T'has pensar, Dios, tinc que fer-lo... T'estic obligat a fer-lo bé.
És que està obligat, i jo no sé el que passarà pel cap a Feijó. Ell sempre ha dit que el seu objectiu únic és Galícia, però tindrem que dependre tots. En Madrid hauran de dependre. Així, en la Comunitat Valenciana... haurem d'aprendre una miqueta de Feijó, de per què el Partit Popular té una majoria absoluta.
Esperarem a veure què és el que li passa a Feijó per el cap i què és el que li passa què és el que passa també per el cap al Partit Popular, a la sede del Partit Popular, què és el que li passa després d'esta majoria. Herminio, moltes gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies a tu, Susana.
Regidor en la Vall i secretari de Noves Generacions, així en Castelló. Moltes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies.